Avui divendres torna a ser dia de partit.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? De l'horari d'aquest Sabadell-Tarazona d'avui, com el de la visita al Corcón ara fa unes setmanes, o el de la setmana que ve al Betis Deportivo, d'aquest horari està tot dit i no furgarem més en la ferida. Més enllà de complicacions logístiques que poden tenir aquest vespre alguns arlequinats per venir a l'estadi, la realitat és que estem a poc menys de 6 hores de veure competir una altra vegada al Centre d'Esports de Ferran Costa. I no sé si a vosaltres us passa com a mi que les setmanes es fan llargues esperant que arribi això, el dia de partit. Aquest Sabadell ha aconseguit connectar i enamorar amb el seu joc, amb la seva intensitat, tenir aquella sensació que avui vas a l'estadi a gaudir. I és estrany dir això amb 4 empats a 0 a casa i un únic gol, el de Rodri Escudero contra el Villarreal B. Però la realitat és aquesta. Torna al futbol després d'una setmana curta, neta, això sí, sense el calendari atapeït de la setmana anterior per la Copa del Rei. Amb un rival, és cert que potser, veurem quin plantejament du a terme avui a la nova Creu Alta, però potser s'assembla més al del Teruel. Tot i això, s'han d'aprofitar aquestes pobres xifres que té el Tarazona com a visitant per mantenir totes les ratxes vigents a la nova Creu Alta i continuar una setmana més en els llocs de privilegi d'aquest grup 2 de la Primera Federació.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un dia més, amb la Meritxell Dambrin, que al control de so, arrenquem aquest Hotel Suís número 48 de la temporada.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que Pablo Fornals i Fabián Ruiz són les principals novetats de Luis de la Fuente a la llista de convocats pels partits contra Geòrgia i Turquia de la selecció espanyola que tanquen la classificació pel Mundial de l'any que ve. Continuen de baixa per lesió, per exemple, Pedri, Rodri o Nico Williams. El Barça ha reobert aquest matí les portes de l'Spotify Camp Nou amb un entrenament de portes obertes davant de 23.000 espectadors. Ahir a l'Europa League, Dinamo de Zagreb 0-0 Celta 3 i Betis 2, Olímpic de Lió 0. A la Conference, el Rayo va guanyar l'última jugada, 3-2 al Lech de Poznan. I avui, a 9:15, hi ha clàssic de l'Eurolliga Barça-Madrid. A les 7, a més, juga València Bàsquet a la pista dels Alguiris. Ahir, Baskonia 87, Virtus de Bolonya 76. I això és tot el que tenim en l'Hotel Suís d'avui.
Què es comenta a la recepció?
Acabarem de fer la prèvia del Sabadell-Tarazona amb un exarlequinat ara a les files del conjunt turiasonense, amb Javi Gómez, també amb la dosi habitual d'estadístiques dels divendres, la prèvia del partit del filial contra el Vilafranca, també més prèvies, com per exemple la de l'Astralpul Natació Sabadell, que demà té derbi de waterpolo a la Champions, el viurem en directe al Twitch de Ràdio Sabadell, o el retrobament de l'Oar Gràcia Femení aquest cap de setmana amb Carol Carmona.
L'actualitat de la Primera Ref.
Jesús Galván és oficialment el nou entrenador del Mirandés. Això vol dir que el seu recanvi al Sevilla Atlético és Luci Martín, que va tornar a l'abril al club com a segon entrenador de Joaquín Caparrós i des del juliol formava part del Departament de Metodologia i Tecnificació. I a més, Víctor San Bartolomé del Baracaldo ha estat escollit com a MVP del mes d'octubre. Avui, a tot això, a banda del Sabadell-Tarazona, també tenim en el menú un Atlético Madrileño Eldense a 9:15.
La notícia curiosa.
Zoran Mamdani, el nou alcalde de Nova York, es va fer accionista del Real Oviedo per salvar el club en aquella famosa campanya SOS Oviedo. Va passar l'any 2012, quan tenia només 21 anys, i Mamdani va escriure a Twitter, quan encara es deia Twitter, al periodista Sid Lowe, reconegut oviedista, per dir-li que segurament era el primer accionista del club amb seu a Maine, als Estats Units. Ara el club Cardellón ha felicitat Mamdani per aquesta victòria electoral.
De quin partit no estarem pendents?
Ens està agradant la mocambola de Moçambic. Quan acabi aquest programa, a les dues, Ferroviario Beira davant el Ferroviario Lichinga.
i a les xarxes socials.
Les dades que compartia, en aquest cas, The Flash Cycling, del ciclista sabadellenc David Domínguez. Atenció, 25.600 quilòmetres totals en aquest 2025, 418.000 metres de desnivell i 662.000 calories totals. Tot això en 45 dies de competició, una victòria i 5 podis pel de l'Aviludo Louletano.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exfutbolista arlequinada Adriana Martín i aquesta setmana, ja que hem tirat de futbol ficció, li hem demanat a la IA què hauria passat si Javi Gómez, que és protagonista d'avui al programa, no s'hagués lesionat de gravetat al Sabadell ara fa dues temporades.
Això és especulació basada en el seu perfil i el context de l'equip. Però amb dades i lògica, sense la lesió, Gómez probablement hauria estat titular habitual, com ho va ser en els primers partits, i hauria contribuït significativament a l'atac, on el Sabadell va ser feble. Amb una temporada sencera, uns entre 30 i 35 partits, podria haver sumat entre 5 i 8 gols i entre 4 i 6 assistències, millorant l'eficàcia ofensiva en un 10-15%, considerant la seva velocitat i el desequilibri que portava. Impacte probable en els resultats. Els 38 gols totals haurien pogut pujar a entre 45 i 50, convertint alguns empats, 9 del total, en victòries i evitant derrotes ajustades. Això podria haver afegit entre 8 i 12 punts extra, situant-los al voltant del 8è i 10è lloc.
Hotel Suís.
Som-hi, va, 1:10 clavats ara mateix d'aquest divendres 7 de novembre del 2025. Per tant, 5 hores i 50 minuts perquè jugui al Centre d'Esports Sabadell aquest partit que obre la jornada al grup 2 de la Primera Federació, aquesta 11a jornada, davant la Societat Deportiva Tarazona. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Pau Vitori, com estem?
Avui tampoc et saludo. La nova Creu Alta.
Ja. I la setmana que ve,
la setmana que ve tampoc. L'altra segurament sí.
Sí,
si no tenim cap història rara al departament,
no,
entenc que sí. Contra el Sevilla Atlético sí que tornarem a la normalitat, però avui tornem a tenir un divendres, com va passar ara fa unes setmanes a Santo Domingo, en què el Sabadell és a les portes de jugar, a les portes d'obrir jornada. Per tant, vaja, et començo preguntant una mica per l'última hora del Sabadell, però realment tota l'actualitat ja la vam tenir ahir amb aquesta roda de premsa de Ferran Costa.
Sí, poques novetats en aquest compàs d'espera abans que arribi l'hora del començament del partit, que com deies és a les 7 del vespre, així que esperant això, que comenci a rodar la pilota. El que sí, Vitori, estàvem una mica pendents de l'estat de la gespa de la nova Creu Alta, especialment després del gran aiguat que va caure durant la matinal d'ahir. Bé, ens comentaven els que l'han pogut trepitjar durant les últimes hores que estava bé, dintre del que és la gespa de la nova Creu Alta, que mai està al 100% de les seves condicions, però dintre, doncs, això, de les seves limitacions, que està bé, i per tant no hauria de ser un contratemps important per cap dels dos equips, especialment pel Sabadell, de cara al xiulet inicial avui.
Crec que era el Sergi Garcés, ara no em vull equivocar, però que penjava ahir al seu Instagram personal un vídeo des de la nova Creu Alta. Vaig una mica perdut amb el tema de les dates aquesta setmana, però crec que el va penjar ahir a les seves xarxes socials personals, a Instagram. Com a mínim d'aspecte està bé. D'aspecte des de dalt. El color és verd i es veu bé.
És verd, no és tan marró.
És verd, és verd. Però, clar, aquí el dubte serà el de sempre. Un cop el trepitgin, a veure quines sensacions tenen els jugadors, amb la quantitat de pluja que va caure ahir en qüestió de res, de minuts al matí a la ciutat, com ha xuclat el malmès drenatge de l'estadi aquesta gespa, si s'enfangarà una mica avui al camp o no.
Ahir Ferran Costa en roda de premsa deia que encara que la gespa es vegi bé des de dalt, quan la trepitges i estàs allà baix, no està tan bé. I de fet, bé, l'equip ahir amb aquestes pluges, recordem que va traslladar la sessió a Olímpia com a mesura alternativa. A partir d'aquí, doncs, veurem com es comporta aquesta catifa, que no és tan catifa de la nova Creu Alta.
Mira, això és molt poc ràdio, però ara mateix t'estic ensenyant el vídeo del Sergi.
Sí que té bon aspecte, sí.
A veure, com a mínim des de dalt és el que et dic. El verd és intens, a més és un verd que es nota quan ha plogut, que deixa la gespa remulladeta i Berda. A partir d'aquí, doncs això, veurem quines sensacions tenen els futbolistes un cop saltin a escalfar quan faltin minuts per les 7 del vespre. Avui, pendents també, Parc, una de les incògnites que hem de resoldre. Recordem que venim d'una setmana en què l'equip ha fet convocatòria de 20, tant a la Copa com a Torremolinos, al partit de Lliga. Feia aquesta expedició de 20 futbolistes per tota la setmana, l'equip de Ferran Costa. Avui tornem a la convocatòria de 23. Això obre el ventall, realment, d'opcions.
Sí, i a més, jugant a casa és quan també acostumem a veure futbolistes del filial, Alonso Zamora, Tito, etc, que completen les convocatòries. I recordem que el B, després en parlaràs amb la prèvia del seu partit de la Lliga Elite, però vaja, que juga diumenge, i per tant, amb aquest decabatge, Ferran Costa no hauria de tenir cap problema per també convocar algun jugador del filial. A partir d'aquí, el que dèiem també ahir una mica, li preguntaven a Ferran Costa en roda de premsa directament per jugadors com Jan Molina, Gennard Fornés, etc. Jan Molina, allò famós de té l'alta mèdica però no competitiva des de fa setmanes ja, per les paraules d'ahir del tècnic de Castelldefels, és probable que el de Calaf per fi pugui entrar en combo. Veurem com evoluciona també les últimes hores, però Jan Molina ha entrenat amb absoluta normalitat durant tota la setmana, per tant, bones notícies en aquest sentit, i un reforç més en la zona del mig del camp. Gennard Fornés té l'alta mèdica, en el seu cas no hauria de tenir encara la competitiva. Ferran Costa crec que no ho deia directament allò d'estar descartat, però sí que deia que seria precipitat, potser que ja tornés als terrenys de joc, així que en principi jo crec que Gennard haurem d'esperar encara almenys una setmaneta més per veure el de nou vestint la requinada. Carlos García Díaz encara està recuperant-se de la seva lesió muscular, no li ha de quedar gaire, però el central barceloní encara no estarà disponible, i a partir d'aquí, doncs, si no hi ha contratemps d'última hora, Ferran Costa hauria de comptar amb tothom.
Sí, aquí el dubte... Bé, els comptes es fan fàcils. Si la convocatòria és de 23, el màxim és de 23, però si realment s'omplen aquestes tots els llocs de la convocatòria, gairebé que els números es fan fàcils. Jan Molina i dos dels joves que no van viatjar la setmana passada. Mm-hmm. Alonso, es pot recuperar també un tercer porter, Tito, sí. Vull dir, aquí tens alternatives. També aquest ventall convida a pensar que potser sense massa opcions de jugar, però potser Gennard Fornés comença a entrar allò en dinàmica de convocatòria.
També podria ser.
Però estic d'acord amb tu, per les paraules d'ahir de Ferran Costa, feia més aquesta sensació de dir, això, l'alta mèdica sí, però la competitiva encara no, i un escenari més realista podria ser el desplaçament d'aquí a 7 dies a la Ciutat Deportiva Luis del Sol del Betis Deportivo. Pendents avui també, ara juguem una estona, hem fet la loto convocatòria, hem de fer la loto Ferran Costa de l'11, també.
Sí,
amb un asterisc, amb un matís també que volies fer al principi, no? Pel que fa als apercebuts.
A veure, no crec que reservi... Sí, no crec que reservi a ningú per aquesta qüestió, perquè al final els que vagin acumulant targetes acabaran caient pel seu propi pes. Però recordem, que des de la setmana passada ja tenim un jugador, el primer que arriba a les 4 targetes grogues, i no és cap altre que Albert Urriols Urri. Així que, si el Bigatà veu avui la groga, no jugaria la setmana que ve al camp del Betis Deportivo, a tenir en compte ja aquesta circumstància. Però ja dic, no crec que Ferran Costa comenci a pensar en reservar-se jugadors i, vaja, i més en una lliga que està sent tan competitiva.
També és cert que algú diria, home, no seria mala plaça perquè netegés Urri la setmana que ve, perquè tard o d'hora caurà. També és cert que l'altre dia, per exemple, li feia el comentari a l'Adrián Arroyo a la redacció. Els futbolistes són tan catxondos, i és cert que aquestes coses ho regulen bé, que ara Urri és capaç d'estar-se 10 o 12 jornades sense veure una targeta groga, perquè és...
O no dir ni mu a l'àrbitre, no?
Correcte. Veurem, perquè hem de recordar també que ha estat un dels futbolistes que després d'una setmana tan carregada de compromisos, les càrregues les ha controlat força. Per tant, també pot jugar el Sabadell amb això, amb aquesta circumstància de... Mira, doncs si veu la cinquena tindrà aquestes dues setmanes per recuperar-se físicament del tot.
Sí, a partir d'aquí no sé si tu esperes massa novetats en l'11 o no, si vol jugar ja a la Loto Ferran Costa, però jo crec que Urriols serà titular segur, més enllà de que tingui aquesta circumstància de les 4 grogues. I no crec que... Vaja, la meva aposta és que no crec que Ferran Costa faci massa canvis per no dir-ne cap, i més tenint en compte aquesta circumstància que, clar, el dia que torni Gennard Fornés, sobretot, sabent la importància que tenia durant la pretemporada i que va jugar a titular la primera jornada, ja s'obrirà de nou el debat de defensa de 5, defensa de 4, jugarà Gennard, no jugarà Gennard, però clar, sabent que encara no està del tot disponible, jo no crec que toqui massa cosa.
Venim de tot això, en Lliga, de dos 11 clavats, calcats, els mateixos. Per tant, entenc que tant la teva aposta com la meva seria repetir per tercera jornada consecutiva.
Sí, sí. Encara que hagin estat dies carregats, això sí, i que al final jugues en divendres, vas jugar dissabte de la setmana passada, per tant, has tingut aquests sis dies de març. El Tarazona, per cert, si no m'equivoco, va jugar diumenge, per tant, en aquest sentit, un dia menys respecte a l'última jornada. Però sí, sí, seria, jo crec, que un 11 clavat, a no ser que això, que hi hagi alguna circumstància que no coneguem d'última hora en forma de contratemps, jo crec que Ferran Costa repetirà 11.
Per tant, i això ha sortit aquesta dada, entre setmana, no és nostra, l'hem vist a X, crec que era Stats, primera
diria que
RFF,
sí.
No em pregunteu exactament allò, el nom, però una dada cridanera que afegiria pressió avui, si clavem aquest 11, tu i jo, a futbolistes com que poden entrar de refresc a la segona part, com Miguelete, com Rubén, o com, no sé, Quim Utgé, Sergio Cortés, sobretot els que tenen més responsabilitat ofensiva.
Sí, bàsicament perquè aquesta dada el que ens indica és que el Sabadell, juntament amb l'Europa i l'Algeciras, és l'únic del grup en què cap suplent, de moment en Lliga, ha marcat gol. És a dir, tots els gols que ha fet el conjunt arlequinat han estat de futbolistes que han sortit de titulars. És una dada, no sé si indicativa, de que o no han tingut massa minuts els que surten des de la banqueta, o de que no acaben d'aprofitar les oportunitats que han tingut, o que simplement s'han donat les circumstàncies de que no hagin trobat el camí del gol i sí els titulars.
Hauríem de repassar aquí allò partit a partit. Sí que és cert que, sense anar més lluny, en l'últim partit a casa, contra el Nàstic de Tarragona, Miguelete falla una ocasió clamorosa, res, un minut després d'haver entrat al terreny de joc.
És a dir, entrarien al paquet aquell de...
La 2, la B.
Sí.
No s'han acabat d'aprofitar les oportunitats.
Correcte, és a dir, té incidència, per tant, genera perill, però al final, bé, una mica en consonància amb l'equip, que està tenint moltes ocasions i que no acaba de materialitzar-les. D'aquesta dada, t'ho complemento amb una altra dada cridanera, jo crec, que si repasses els gols que ha fet l'equip a Lliga, recordem, ha marcat en 5 partits i en els altres 5 el resultat ha estat de 0-0. El dia del Sanluqueño, que va ser el primer dia que el Sabadell veu porteria en Lliga aquesta temporada, el 0-1 de Rodrigo va ser la primera part, el 0-2 de López Pinto a l'inici de la segona, minut 48, van sortir a titulars. El nou Mirador, que van ser els següents gols que va fer l'equip de Ferran Costa, gols en el minut 7 i en el minut 30, Priego i Escudero, és a dir, primera meitat. El dia del Villarreal B, Rodrigo Escudero, minut 6, marca l'1-0. Que va ser el resultat definitiu. A Santo Domingo contra l'Alcorcón, el 0-1 va ser al minut 25, López Pinto. El 0-2 i el 0-3 van ser la segona part, però gols també bastant matiners en aquest inici de la segona meitat. Minuts 50 i 56. López Pinto de nou i Coixa. I l'altre dia a Torremolinos, Bonaldo va marcar a minut 4 a la sortida d'un córner. Què vull dir amb això? Que aquí també es demostra que el Sabadell és molt més de primeres parts que de segones, almenys en l'aspecte golejador, i que el gol més tardà a Lliga ha estat en el minut 56 i que va ser el 0-3 de Coixa a Santo Domingo.
A partir d'aquí, al Sabadell se li foren els ploms.
Almenys de cara a porteria, segur. Sí, sí.
No, això és producte, al final, que el Sabadell ens ha acostumat aquesta temporada a sortir intens, a sortir fort en els partits, a sorprendre el rival. I jo crec que al final aquí hi ha una barreja, no?, del que dèiem abans. És cert que s'han fallat oportunitats clares a les segones meitats. També és cert que hauríem de mirar el tema dels canvis, perquè Ferran Costa no seria l'entrenador que fa els canvis més matiners de tot el grup. Per tant, aquí segurament seria un híbrid. Però bé, veurem avui. Aviam si el Sergi canta un gol a partir del minut 56.
Avui per parlar, ja veuràs.
Ja veuràs. 3-0, tots els gols a partir del minut 60. Ja veurem. El signo, eh? El signo completament. Davant hi haurà un Tarazona, Parc, que... Bé, no sé què em pots dir del rival d'avui. Què podem esperar?
Mira, d'entrada, que l'equip de Juanma Barrero viatja avui en dia de partit. Bé, al final no és el desplaçament més llarg que hauran d'afrontar els aragonesos, i jugant a 7 del vespre, doncs aprofiten aquesta circumstància, i més el fet de jugar divendres segur que contribueix a això. Un Tarazona, Vituri, que sembla estar consolidat en aquesta primera federació i que no ha començat gens malament la temporada, la veritat. És veritat que té uns resultats una mica més irregulars que el Sabadell, però al final el tenim 8è amb 14 punts, és a dir, a només 2 de distància del centre d'Esport Sabadell.
L'any passat es va quedar a les portes del play-off.
I tant, sí.
Vull dir, que és un rival que per nom potser no té l'estatus, el caché d'altres equips de la categoria, però les dues temporades en què ha jugat a primera federació, la primera es van salvar amb una relativa facilitat, amb Molo a la banqueta, i l'any passat, que els teníem més perdut a la pista, perquè evidentment no estàvem al grup, amb Diego, Fuol i Sota Pals van estar a punt d'entrar al playoff.
Sí, i que bé, també destacar per aquesta fortalesa defensiva, encara que ja no comptin amb Fuol i Sota Pals, que ve d'empatar 0 precisament contra l'UD Eivissa, més en un partit en què van tenir ocasions per poder guanyar-lo i, per tant, haver igualat a punts al Sabadell a la classificació. Arriben, per cert, aquí a Sabadell amb la baixa per sanció d'Imanol Alonso, migcampista important també en l'equip, en el seu cas per acumulació de targetes, però vaja, que les seves files, Vitorí. Sí que hi trobem vells coneguts de la parròquia Arlequinada, a més de la temporada del descens de Lugo, de la malaurada temporada del descens de Lugo, com són David Soto o Javi Gómez.
Doncs li hem preguntat a la intel·ligència artificial, al sumari, què hauria passat, una mica en la línia del que feia l'Adri l'altre dia amb Miqui Lladó, recordem que van coincidir en aquell inici de temporada. És que aquell Sabadell tenia molts mals, molts mals. És cert que l'aspecte ofensiu semblava com a mínim el tastet, recordo, crec que vas anar-hi tu a Tona, el golaç que va fer Javi Gómez a Tona, sí. A la Copa Catalunya. Va marcar la primera jornada a l'Estàdium Gal. La sensació és que havia de ser un jugador important en els esquemes del Sabadell i que aquella lesió greu, lesió de genoll, doncs va troncar l'any d'un dels futbolistes que estaven cridats a ser l'estrella del Sabadell. Què hauria passat? Doncs, com diem, futbol ficció. Va venir després Antoni Moyano, no? Si no m'erro. Es va aprofitar, estic tirant de memòria. Es va aprofitar aquella fitxa.
Sí, diria que sí.
Era migcampista, clar, no tenia el mateix perfil ni de bon tros que Javi Gómez. Però bé, a les últimes hores, el Sergi Parc, precisament, que ha parlat amb Javi Gómez, amb l'exarlequinat, a la prèvia d'aquest Sabadell-Tarazona. Aquest és el resultat de l'entrevista.
Javi Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, vimos una story en Instagram el otro día con una foto tuya de cada equipo y decías algo así como que sería especial, ¿no?, el partido en la Nova Creu Alta.
Sí, para mí es una semana especial, ya que estuve una temporada allí, no la pude vivir como me hubiera gustado porque me rompí el ligamento cruzado el segundo partido. Bueno, no fue de Liga, fue de Copa Federación en Lleida. Pero bueno, lo recuerdo especial por las amistades que hice allí en el club, lo querido que me sentí a pesar de no haber jugado nada. También conocí a mi actual pareja, o sea, le tengo un especial cariño a Barcelona y a Sabadell como club. Así que para mí es una semana especial volver allí y también ver a viejos compañeros y a gente del club que bueno, que le recuerdo con mucho cariño.
La siguiente pregunta del guión era haciendo referencia al año aquí en Sabadell, que es que fue muy extraño, ¿no? Porque prometía mucho por cómo empezó, marcaste el primer gol de la temporada y luego eso, es que encima fue en Copa Federación, que se fue todo, no sé, fue muy extraño, ¿no?, el año aquí.
Sí, la verdad que cuando yo firmé allí en Sabadell iba con las esperanzas y con la ilusión de haber firmado en un club grande. Bueno, yo he estado en el Burgos, en el Celta, Fuenlabrada, pero cuando firmé en Sabadell me dio una sensación parecida a la del Burgos, de una ciudad con una afición que va detrás del club, un club importante que para mí tiene que estar más arriba de Primera Federación. Y bueno, pues la rabia de que en el segundo partido me pasara esta lesión, ya podría haber sido otra más pequeña, pero bueno, también me ha ayudado en el crecimiento personal la lesión. Y tengo una espinita clavada muy fuerte con el Sabadell porque, lo que te digo, fui con mucha ilusión. La pretemporada creo que empecé bastante bien. También el primer partido, como tú has dicho, metí gol. Y tengo la espinita clavada de que encima esa temporada, con el grupo humano que había y con los jugadores individuales que habían, que eran muy buenos, descendimos. Entonces tengo una espina muy fuerte clavada de ahí y espero algún día poder volver a Nova Creu Alta a jugar.
Claro, en lo deportivo está claro que las cosas no salieron bien, pero claro, me decías a los compañeros también que conociste a tu pareja aquí, o sea que sí que hay cosas buenas y cosas especiales, ¿no?, de aquí, de la etapa de Sabadell.
Sí, eso es, me he llevado amigos, muy amigos, que a día de hoy sigo teniendo mucho contacto con ellos y quedando a menudo, y bueno, y mi pareja, y luego gente del club que bueno, que que lo que te digo, como tuve una lesión de tal gravedad, me sentí muy arropado por todos y bueno, el club la verdad que se portó chapo conmigo. Y bueno, me ayudaron a que ahora mismo la lesión me esté respetando y haya salido todo correcto.
¿Hubo opciones reales, por cierto, de que pudieses continuar la temporada siguiente o qué?
Sí que me ofrecieron la renovación, pero bueno, sí que es verdad, egoístamente mirando por lo personal, al descender de categoría yo sufrí una lesión tan grave, ponía en riesgo también mi carrera, porque bueno, imagínate que por lo que sea la operación... al volver de la operación sale mal, como le pasó a mi compi Pablo Monroy, que le mando un fuerte abrazo desde aquí, que bueno, ha tenido que dejar el fútbol porque salió mal de la lesión del cruzado. Y bueno, ya si por la mala suerte que hubiera tenido en segunda ref de no haberme recuperado bien, y bueno, ya estás una categoría menos, luego cuesta salir. Entonces bueno, tuve opciones de ir a primera red y bueno, miré por mí, pero sí que me dio mucha rabia irme de Sabadell, la verdad.
Está claro, y fuiste a Algeciras y ahora en Tarazona, y está claro que el tema lesiones parece haber quedado atrás y toquemos madera, ¿no? 6 titularidades, sí, sí. Un gol contra el Murcia, no sé cómo lo valoras ahora, Javi, todo esto.
Pues claro, lo que te he dicho yo antes, que lo personal te ayuda a crecer y valoras todo más. Ahora mismo ya el poder entrenar día a día sin problemas, sin molestias, te hace mirar para atrás y pensar, joder, cuando me recuperé del cruzado que me metía en algún entrenamiento a hacer una rueda de pases o cualquier tontería, decías, lo valoraba muchísimo más. Entonces, bueno, ahora pues bueno, mientras las lesiones me sigan respetando, aquí estoy muy a gusto. Como el equipo también aquí me recuerda mucho al de Sabadell, porque el grupo humano es muy bueno. Y bueno, este año pues por lo menos los resultados nos están acompañando. Así que de momento todo bien.
Eso te iba a decir, que al final el equipo, es verdad que, bueno, habéis tenido resultados un poco dispares, es verdad que fuera de casa quizás no está rindiendo tan bien, pero que os tenemos ahí cerca en la clasificación del Sabadell, al fin y al cabo, con 14 puntos, con buenos números defensivos, igual que el Sabadell. No sé si eso es muy indicativo de que podemos prever un partido con pocos goles.
Pues bueno, es que ahí lo que has dicho tú, está el factor de que jugamos fuera de casa, que es donde más nos está costando, y luego también que queremos dar un golpe en la mesa fuera de casa, que también tenemos la motivación de que el Sabadell aún no ha perdido ningún partido. Entonces, qué mejor manera que hacerlo fuera de casa y encima contra el Sabadell, que bueno, pues eso es lo que te he dicho, que no ha perdido todavía, pero bueno. A mí, personalmente, les ganaría, pero con poco gusto después.
¿Lo has
me
visto?
Llevo los 3 puntos para casa contento, pero pidiendo perdón después.
Yo te compro la otra parte, ¿eh? Que te compro que el Sabadell gane por la mínima, ni que sea, pero que los 3 puntos se queden aquí.
Reñido, ¿no?
Sí, correcto. Sí. ¿Has visto mucho al Sabadell, por cierto, este año o qué?
Sí, bastante. Igual el año pasado lo seguía, vamos, cuando ascendieron me parecía un hincha más. Tenía yo más ganas de que subieran que muchos de aquí.
¿Y qué te ha parecido de momento?
Pues lo que has dicho tú, un equipo muy rocoso que cuesta mucho meterle mano y que tiene las cosas muy claras. Que al fin y al cabo, cuando un equipo funciona es cuando todo el mundo tiene claro lo que el míster propone, que supongo que será así, porque es lo que se refleja cada semana, que cuesta mucho meterle en mano y luego ofensivamente tienen las ideas muy claras y obviamente tienen jugadores muy buenos.
¿Te sorprende igualmente que esté arriba? Lo digo porque al final es equipo recién ascendido. Tenemos aquí arriba también equipos como Europa, Teruel. ¿Te está sorprendiendo de momento cómo está yendo la liga o qué?
No, porque lo que acabas de decir tú, igual que Europa, Teruel y demás, son equipos que mantienen el bloque. Y sí que es verdad que obviamente hay diferencia entre primera red y segunda red de nivel de jugadores. Pero cuando, en este caso, en segunda red estás en un equipo como el Sabadell, que tiene jugadores de primera federación, aunque estés en segunda red, y sigues siendo un club de primera federación, tú mantienes el bloque y no se nota la diferencia individual de los jugadores. Y luego mantienes el bloque y firmas a 5 o 6 que hayan destacado en primera red, porque obviamente el Sabadell, según asciende, es uno de los grandes para ir, y obviamente va a tener buenos jugadores para ir para allí. Para mí no me parece extraño, porque mantienes el bloque, que es lo más importante, y luego traes, pues bueno, jugadores un poco más diferenciales.
Bueno, pues lo dice un jugador que ha jugado todos estos años en Primera Federación, o sea que le diremos como voz autorizada, aunque por cierto, Javi, y con eso casi lo remato, hace unos meses, cuando dejaste el Algeciras, tuviste esa experiencia en la Kings League, ¿no?
Sí, porque bueno, ya tuve unos problemas con Algeciras que tuve que salir del club de allí, y bueno, me fui a Barcelona con mi novia un par de meses porque tuve un equipillo ahí de... creo que era de segunda catalana o primera catalana, para entrenar con ellos, pues para no perder ritmo del último mes de competición. Y bueno, me escribió el Rayo Barcelona que si quería probar la experiencia, que habían visto que estaba sin ficha y bueno, pues fui a probar la experiencia.
¿Y qué tal?
Muy extraño, no tiene nada
¿Sí,
que
no?
ver. Ahí, nada, la gente de Fútbol 11 que pensamos que estamos en primera ref o en segunda o en primera y vas allí y dices, estos son unos paquetes, nada que ver. Lo tienen muy bien entrenado, es completamente diferente y son jugadores que valen para ese formato. Entonces te ves un poco perdido.
Pues mira, ahí queda dicho.
Con la experiencia bien, por experiencia, pues mira, una más.
Bueno, Javi, pues esa experiencia que tienes, pero la que te atañe ahora es la de la Primera Federación, el partido de este viernes. Compórtate, no queremos apelar al temido gol del ex y todo eso.
Sí.
Javi,
bueno, a ver qué pasa.
Javi, muchas gracias, nos vemos por la nueva Crevalta.
Un abrazo, nos vemos.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Doncs aquesta era la conversa entre el Sergi Parc i Javi Gómez. Javi Gómez i Sergi Parc. Deixava bones perles. Aquesta bona oratòria realment que ja tenia aquí a Sabadell no l'ha perdut ni de bon tros. Recordo una entrevista que li van fer al seu dia al gimnàs de la Nova Creu Alta.
Sí, és veritat.
A les portes de la recuperació, dient, vaticinant que segur el Sabadell se salvaria. No va ser així, però realment una persona també d'aquesta que parla molt bé, molt, molt honesta i que val la pena escoltar-la. I fins i tot molt lligada aquí al Sabadell, tot i haver estat un any i tot i haver jugat, és que ho deia ell, un partit i mig.
Sí, sí, i parlant amb ell després fora de gravació també, és que realment reflectia, insistia aquest vincle que va fer aquí tant amb el club com amb això, al final el personal, perquè és que ho revelava en aquesta conversa també, no? que la seva parella, que la va conèixer aquí en la seva etapa al Sabadell, així que encara que fos un any en què en l'aspecte personalment esportiu i en el col·lectivament esportiu les coses sortissin com van sortir, doncs això, que té aquest bon record i qui sap si algun dia els camins de Javi Gómez i del Centre d'Esports Sabadell es tornen a retrobar i no com a rivals.
Bé, al final deia que tenia aquesta espina clavada, ha estat molt sincer també amb el tema de la renovació. L'any passat a Segona Federació s'han recordat també del cas de Pablo Monroy. Però bé, veurem si es comporta avui Javi Gómez, que per cert porta el segon cognom ara, la samarreta, Castroverde, i que li va marcar a casa, si no m'erro, el Real Murcia.
El Murcia.
Però bé, què? Anem amb les estadístiques o què?
Vinga, som-hi amb les estadístiques. Que bé, que al final ja ho hem anat tocant una mica mentre fèiem aquesta prèvia, però que entre els números d'uns i els números d'altres, Vituri... I no sé com anirà el tema de les cases de les apostes, però el 0-0 possiblement és un resultat, així veient els números de tots dos equips, que no estigui massa pagat o que puguis pensar que pel que han fet els dos equips el 0-0 pugui ser un marcador probable, però hi ha estadístiques que poden induir a pensar el contrari, també.
Doncs vinga, va, anem a sentir-les. Avui les ha preparat el Sergi Parc amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Hi ha força estadístiques que poden convidar a pensar que el 0-0 és el resultat més probable en el Sabadell-Tarazona. Dit això, també ens trobem en l'altre costat de la balança. Comencem per les que ens condueixen a apostar per un partit sense gols.
Les xifres del partit.
Per ocasions no serà, però la realitat és que els partits del Sabadell són els que menys gols han tingut fins ara en tota la Primera Federació. Només 13, els mateixos que els partits del Sevilla Atlético. I, efectivament, just per sota en el rànquing hi trobem el mateix Tarazona i el Teruel amb 14 gols.
El rival.
El Tarazona és per sota del Centre d'Esports a la classificació, però ha guanyat més partits. En total, 4. I, atenció, tots per un marcador d'1-0. En aquest sentit, els de Juanma Barrero són l'equip menys golejador de tota la categoria, només 6 dianes, empatats amb el filial del Sevilla i l'Ourense. En defensa, en canvi, només 8 gols en contra.
L'estadística.
El Tarazona a casa presenta grans números, ja que no ha perdut i, a més, encadena 9 partits sense encaixar gol com a local, rècord de la categoria. I fins aquí les dades que indueixen el 0-0. Ara anem amb les oposades. El conjunt aragonès és dels pitjors visitants del grup. Només ha sumat 3 punts en forma de victòria i ha consumat 4 derrotes. De moment no ha empatat lluny del seu camp.
La curiositat.
En el darrer compromís, els aragonesos van empatar 0-0 contra la U d'Eivissa. En les 10 jornades jugades mai han encadenat 2 partits amb el mateix signe. Aquest patró indicaria que no toca una X.
Els precedents.
L'únic precedent a la nova Creu Alta entre els dos equips va ser ben intens. Triomf Arlequinat 3-1 al gener del 2024 amb doblet d'Antonio Moyano i un gol de Toni Herrero. El més cridaner de tot, però, ho vam trobar a la llotja i al show dels Guardacione i companyia. Una història que va acabar ràpid i sense que els italians se sortissin amb la seva.
Amb el xiulet a la mà.
El murcià José David Martínez Montalbán serà el col·legiat de l'enfrontament. En les seves 10 temporades entre Segona B i Primera Federació, no ha arbitrat mai a la nova Creu Alta. Ho havia de fer el Triomf 3-0 contra l'Alcoyano la temporada 2021-2022, però no va poder per indisposició. A fora hi ha 5 precedents amb ell i no consta cap victòria arlequinada. La seva mitjana de targetes en aquests anys a la categoria de bronze són de 5,49 grogues i 0,42 vermelles per partit.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs, si ens fixem en aquesta curiositat, Parc, avui no tocaria... Bé, podria tocar un 0-0, però no tocaria una 1, una victòria local, perquè el Sabadell mai ha guanyat amb Martínez Montalbán.
No, exacte, i el que escoltàvem ara, que al final tots els precedents amb ell són fora de casa, això sí, que quan tocava amb ell a la nova Creu Alta, doncs no va poder arbitrar. No sé si per això el Sabadell va aconseguir la victòria, esperem que no sigui per això, però vaja, que aquell partit va acabar sortint bé, a veure si ens dona, en aquest cas, millor sort.
I veurem si tenim avui un 0-0. Home, a mi se'm fa difícil per un tema de probabilitat i d'estadística que hi hagi 5-0-0. Ja, és que no només en tota una temporada, sinó en tan pocs partits de Lliga. No sé si haurà passat alguna vegada. Això el Miguel Ángel Rodríguez ho tindrà més controlat, però per probabilitat...
Però és que és més, ja no és... tant per qüestió de números, sinó pel que es veu sobre el terreny de joc,
sí,
en nombre d'ocasions,
és això,
que és
sí.
Molt difícil, però bé.
A part això, però no sé què diu l'estadística de quants empats a zero li toca a cada equip per temporada a casa, però el Sabadell, evidentment, crec que aquesta xifra ja l'ha sobrepassat.
Sí, sí.
En qualsevol cas, va, acabem fent una mica d'agenda.
A les 7 del vespre, la xifra inicial, que és el que dèiem al principi, com sempre, evidentment, des de mitja hora abans, des de 6:45 en directe, al Sabadell en joc, un partit, per cert, que més enllà de que la gent l'hagi d'escoltar obligatòriament a Ràdio Sabadell, que el podrà veure per tots els canals disponibles que tenen els drets de la Primera Federació. I si la gent té més ganes de futbol després del partit del Temple, Vituri, avui a 1:45 de la nit també hi ha partit del grup 2 de la categoria de bronze amb un dels plats forts, diria jo, sí. Amb el líder, Atlético Madrileño, jugant contra l'Eldense. Bon partit. Recordem que el filial de l'Atleti li treu 4 punts ara mateix al Sabadell i que l'Eldense el tenim just per darrere, 7è, amb els mateixos punts que el Tarazona, per exemple, amb 14. Així que partit interessant, en una jornada 11, per cert, que demà, no repassarem tota la jornada, però sense anar més lluny, tenim un Teruel-Cartagena, ara mateix, segon contra 5è.
Gens malament aquest partit a Pinilla, tenint en compte també els números, que són excel·lents, de l'equip de Vicente Parras a casa, allà a Terol. A tot això... I encara en clau Sabadell, un últim apunt en forma de bones notícies pel juvenil A.
Sí, es va recórrer a la derrota de fa unes setmanetes al camp del Nàstic de Tarragona per 3-2 per alineació indeguda dels Grana i efectivament s'ha donat la raó al Sabadell. El Nàstic va fer jugar a Mordi Arrasou, que no tenia la llicència validada per la FIFA per jugar a competicions estatals de la Federació Espanyola, i en aquest cas estem parlant de la Divisió d'Honor Juvenil, i només... tenia tramitada la fitxa per jugar en competicions catalanes. De fet, és jugador del juvenil B del Nàstic a preferent. Bé, doncs el Sabadell ho va veure, va impugnar i li han donat la raó. Per cert, curiositat, aquest jugador, que va ser titular, a sobre, va ser el que va veure la vermella directa a la segona meitat. El Nàstic va acabar guanyant, però per ell, per aquest jugador, vaja, un dia rodó, amb tota la ironia del món.
De fet, diria que va marcar el Nàstic el 3-1 en aquell moment en inferioritat numèrica.
Sí, diria que sí.
Després va marcar Izan Tafara el 3-2, sí. Però sí, sí.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
En resum, Vituri, que el partit que el Sabadell va perdre 3-2 passa a estar guanyat per 0-3 i atenció perquè l'equip de Juanjo Roldán es col·loca quart del seu grup de la Divisió d'Honor, és a dir, en places de Copa del Rei. Recordem que per aquesta competició es classifiquen els que al final de la primera volta acabin entre els 4 primers i també els 4 millors cinquens de tota la categoria i creuat l'equador de la primera volta, el grup del Sabadell entraria en aquest paquet en què el cinquè classificat també entraria a la Copa del Rei. L'equip de Juanjo Roldán té un calendari complicat, ha de jugar, per exemple, contra Zaragoza, Barça, Espanyol, etc. Però bé, dret a somiar jo crec que se l'han guanyat, i demà a les 5 de la tarda, partit al camp d'un Constància d'Inca, que encara no coneix la victòria, per tant, home, no dic 3 punts assegurats, però si guanya el Sabadell, doncs encara més dret a somiar.
7 jornades i l'equip mallorquí encara no coneix el triomf, esperem que duri aquesta mala ratxa una setmaneta més. Gràcies, Parc!
Adeu, Vituri, merci a tu!
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I per la seva part, el Sabadell B juga diumenge al migdia. Una franja també poc habitual, en aquest cas. Després de la... poc habitual a Olímpia, pels partits del filial. Després de la balsàmica victòria, l'últim desplaçament al camp del Valls, el segon equip arlequinat no té massa marge per relaxar-se, ja que marca la salvació, i rep a Olímpia el Vilafranca, que és immers a la zona de descens i que a més ve de guanyar el seu primer partit de la temporada, 2-1 a casa contra el Júpiter. Un context, per tant, molt similar a tots dos equips, com recorda el tècnic Marc Abastany.
Quan el que sigui no pots guanyar, doncs no perdre i saber empatar. A casa, lògicament, sortirem, com sempre, i a fora a guanyar, però entendre també les situacions de partit. Vilafranca ve de guanyar el seu primer partit, per tant, està en aquest punt d'eufòria, igual que nosaltres, també. I, bueno, haurem de gestionar tot molt bé, entrenar correctament, fer una setmana seriosa, amb els objectius que ens marquem, i intentar començar fortíssims a casa i donar continuïtat si hem de tornar a guanyar l'Olímpia.
A Olímpia, de moment, el Sabadell B acumula 2 derrotes contra San Juan de Moncada i Ciudad Cooperativa i una única victòria davant l'Horta, al Vilafranca, per cert, farcit de jugadors que saben què és jugar aquí. Eric Gil, Nil Castell o també un David Acedo, que va arribar al primer equip del centre d'esports l'estiu del 2018 procedent del conjunt penedesenc, precisament. Segons Cabestany, és un equip en construcció que hauria d'anar més.
És un equip diferent dels últims que ens han vingut a casa. És un equip... anem a veure emocionalment com arriben, val? Amb l'entrenador del filial que el van pujar, bons jugadors a nivell de nom, a nivell d'experiència, i és un equip que també està en construcció. Per tant, a vegades costa arrencar i veurem aquests 3 punts que ells com els gestionen. Evidentment serà un partit on nosaltres ens intentarem fer dominadors, malgrat ells tenen bons peus també per poder-ho fer i tenen talent a dalt.
Doncs diumenge, a 12:45 del migdia, aquest Sabadell B Vilafranca de la 8a jornada de la Lliga Elite. Passen 20 segons del punt de 12:45, ens aturem per la publicitat. Quan tornem, waterpolo i handbol.
T'aproven el pressupost de la reforma, es compleixen els terminis de la teva obra i hi ha dies que tot encaixa a la perfecció. Com les cuines d'Obramat, que gràcies a la seva varietat i versatilitat encaixen a qualsevol projecte de reforma. Vine i descobreix els nostres models de cuina al millor preu. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
En Correos hi confies perquè t'arribin les coses importants i en AXA hi confies perquè et protegeixi. Ara AXA i Correos s'uneixen per portar-te la protecció siguis on siguis. Contracta les assegurances d'AXA a la teva oficina de Correos i et podràs emportar una targeta Correos de prepagament de 30 euros o un descompte amb salut. Consulta en les bases a Correos.es. Allà on hi ha Correos, AXA et protegeix.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada aquí a l'Hotel Suís. Demà, a tot això, també tenim derbi de Champions femenina de waterpolo al Twitch de Ràdio Sabadell. L'Astralpool Natació Sabadell rep el Terrassa a la segona jornada de la fase de grups. A més, serà l'estrena oficial europea a Canllong aquesta temporada. Després de guanyar la tanda de penals a la piscina de l'Horizonte, l'equip de David Palma espera assegurar els 3 punts a casa davant el conjunt agarenc. Irene González, una de les veus autoritzades del vestidor, confia a fer un cop sobre la taula.
Demostrar també que hem vingut aquí a guanyar, no? a emportar-nos el títol, si es pot, però bueno, almenys a lluitar per la Champions i començar també pels partits que venen a continuació i sobretot per el d'aquest dissabte a casa, amb la nostra afició i emportar-nos al partit i realment fer un bon partit nosaltres, estar còmodes durant el partit, tenir la sensació, no?, a l'acabada de que estem fent les coses bé i seguir cap amunt.
L'Astralpool ha començat segon al grup B amb 2 punts, un menys que el Mataró, que en l'estrena va guanyar el Terrassa en els últims minuts per 8-11. I a la Lliga, fa pocs dies, les agarenques també van perdre 14-12 a la piscina maresmenca. I a més, venim també del duel d'abans d'ahir, aquest Sabadell-Mataró que es va resoldre als penals. Per tant, el tècnic David Palma fa referència a aquesta igualtat que està regnant en l'inici de temporada per avisar que el de demà serà un partit competit.
Ja estem veient, no?, els partits Terrassa-Mataró, tant en Lliga com a Champions, s'han decidit pràcticament a la part final, no?, a l'última part. Terrassa és un equip, penso que ha construït un bon equip, molt ben organitzat, fa les coses molt ben fetes i al Mataró li va costar guanyar. O sigui, serà un partit difícil, no? És una lectura positiva del nivell de la nostra Lliga i del nivell de Champions amb els equips catalans.
A tot això també tenim el precedent de la Copa Catalunya en què el Terrassa va superar el club 9-12 en el partit pel tercer i quart lloc, però aquell dia, entre altres, faltaven la portera Isabel Williams o Judit Forca, que va reaparèixer dimecres i que s'espera que torni demà a tenir uns minutets. A les 12 us esperem al canal de Twitch de Ràdio Sabadell per viure aquest primer partit a Canllong de la temporada a la Champions League. I demà també juga el Keio masculí, que continua amb el seu particular turmalet en aquest tram de calendari. La setmana passada una de freda i una de calenta. La derrota a la Champions a Hannover, però també la victòria en el derbi a casa contra el Terrassa. Ara toca visitar el Barcelona, l'equip que en els últims anys li ha discutit el paper d'alternativa a l'Atlètic Barceloneta a la Lliga. I tot plegat a les portes d'un altre desplaçament europeu dimecres que ve a la piscina del Marsella. El tècnic Quim Colet és conscient de l'exigència d'aquest moment de calendari, però afirma que està sent així des de l'inici.
Com ha sigut a l'octubre i pràcticament com ha sigut al setembre. És que fins que no ho parem pràcticament al desembre, que no acabi la primera volta, vull dir, no hi ha... Pues, totes les setmanes pràcticament són iguals. És cert que en la CNB doncs, ens trobem amb un partit que és setmana neta, diguéssim, no hi ha Champions, però bé, la següent sí, llavors encadarem CNB a casa seva, un partit molt, 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 molt complicat i molt dur, i després a casa del Marsella, no?
Tots dos equips estan empatats a punts, 12, però el CNB va jugar i va perdre abans d'ahir a la Nova Escullera contra el Barceloneta per 14-20, mentre que el Keio continua invicte i ha tingut tota la setmana neta. Colet alerta també que això de no haver jugat entre setmana pot ser un arma de doble fil.
A vegades, una setmana neta com la que ve, a vegades se'ns fa llarga. Llavors és una cosa que treballarem perquè no se'ns faci llarga, no? Perquè quan t'acostumes a competir també dimecres, dissabte, una setmana llarga, i ostres, i a vegades no focalitzes bé, però ja ho treballarem i esperem que realment ho preparem bé el partit i puguem seguir amb aquesta línia, que d'alguna manera són partits que són importants per la Lliga és molt important i ho necessitem. No?
Demà, a dos quarts de dues, del migdia, arrencarà aquest CNB Keio Sabadell de la 6a jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I en handbol, compromís molt especial per l'Oar Gràcia Femení aquest cap de setmana. Les verdiblanques visiten demà a 9:15 del vespre la pista de l'handbol Ribes, l'equip que entrena actualment Carol Carmona. L'entrenadora ha dirigit els últims anys l'Oar i l'ha conduït a una de les èpoques més glorioses de l'entitat. La temporada passada, sense anar més lluny, les gracienques es van proclamar campiones del seu grup de plata i van assolir l'ascens a or, tot i que després es va haver de renunciar a la plaça per motius econòmics. D'aquest retrobament en parla, en primer lloc, Emma Serna, extrem verdiblanca.
Serà complicat, perquè molts anys amb ella i, sincerament, ho hem notat, però cap a bé. Al principi era una mica estrany, però tot bé. I, bueno, ens fa il·lusió jugar contra la Carol. De veritat, ja ho hem parlat moltes i és com record, tindran molt record.
Doncs vinga, va, anem a saludar en directe a l'Hotel Suís la Carol Carmona. Què tal, Carol, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Bé, comentava l'Emma Serna, també, que s'havia parlat de fer algun sopar o alguna quedada amb totes les de l'any passat. S'ha fet? Fareu alguna cosa? S'ha parlat o què?
No, bueno, encara no s'ha fet. Sí que és cert que l'has veure un divendres ens vam retrobar una mica totes, vam xerrar una estoneta, però sí que és cert que hem de fer aquest sopar que encara està pendent.
I hi ha hagut intercanvi de missatges aquesta setmana o què?
No, de moment no, de moment no, i no crec que hi siguin.
No sé com d'especial per tu és aquest retrobament.
Bueno, molt bé, la veritat que em fa molta il·lusió també, igual que elles. No deixa de ser un retrobament amb jugadores que he entrenat durant molts anys. Tenim moltes vivències viscudes juntes i òbviament, a mi em fa molta il·lusió jugar un partit contra elles i una vegada que estem al 40-20, doncs a veure què passa, però sí que és cert que moltes ganes de veure, sobretot, no?, que continueixen de la mateixa dinàmica competitiva i veure a veure que en el moment en què s'enfronten, no?, contra mi, també que és un moment especial, com deien elles i com dic jo, doncs que estiguin amb una mentalitat competitiva igual i amb molta serenitat per intentar competir-nos al màxim.
Realment és una de les coses que més ens criden l'atenció, també, Carol, d'aquest inici de temporada. Com d'haver apaït, en aquest cas, l'Oar, la teva sortida, també la de jugadores molt importants dels últims anys. No sé si sorprèn una mica aquest rendiment de l'Oar en aquest inici de temporada.
No, a mi la veritat que no em sorprèn gens, perquè jo sabia que, òbviament, el gruix de jugadores està continuant jugant amb vols, i que és cert que jugadores, alguna jugadora puntal ja no hi és, però el que vam aconseguir va ser que totes les jugadores formin part de l'equip durant tota la temporada, que siguin competitives, i per tant, com que gairebé totes continuen, no em sorprèn que siguin igual de competitives i ho facin d'aquesta manera que ho estan fent.
A més, tenim l'Oar co-líder amb 11 punts. Vosaltres en teniu 4, Carol. Està costant en aquest inici treure bons resultats. No sé si en aquella fase d'adaptació, d'intentar conjugar tot l'equip, si necessiteu més temps per aconseguir aquestes victòries.
Sí, al final això no em preocupa, perquè l'objectiu és consolidar el grup, a les noves jugadores, jo com a entrenadora, que puguem interioritzar, no?, els automatismes que altres equips ja tenen d'altres anys, i nosaltres estem en un procés de competitivitat també, perquè al final, per exemple, l'Oar, aquest gen competitiu ja el té, ja està consolidat a la categoria i nosaltres ens estem encara consolidant. No deixa de ser un equip que no porta més de 2 anys a la categoria, i això també es nota. Però, bueno, estic molt contenta, sé que és un procés que no és immediat, ho tinc molt clar, òbviament a tothom ens agrada guanyar, però a poc a poc, i crec que ja estic convençut que les victòries arribaran més d'hora que tard.
Hi ha algú que et faci especial il·lusió enfrontar-te demà a la pista, o què? Alguna jugadora que hagis dit a les teves, compte, aquesta l'hem de defensar bé, l'hem de defensar de prop?
Bueno, algunes. Més d'una hem comentat. Però, bueno, això es queda a nivell intern. Elles ja saben que em fa molta il·lusió, no?, enfrontar-me amb elles. Tenen un gen molt, molt competitiu, fins al punt que segurament alguna es pica més del compte, però, bueno, això ja ho tenim en compte i em fa il·lusió, em fa especial gràcia també, no?, el fet de poder veure com vivim aquests moments competitius a la pista, i després quan acabi, òbviament, jo tinc molta estima a totes elles.
Doncs, Carol Carmona, en aquesta... Bé, el partit de demà, evidentment, a la pista de l'Embol Ribas, t'esperem també aquí pel de la segona volta al carrer Bocaccio. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, que vagi bé. Adéu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Insistim, demà a 8:45 del vespre aquesta cita a Sant Pere de Ribes. A tot això, el masculí jugar a casa al carrer Bocaccio contra el Bordils. Els de Pere Iats comencen la jornada amb només 2 punts de marge respecte al descens. El tècnic admet que estan treballant molt l'aspecte mental després dels mals resultats de les últimes jornades.
Estem treballant entrenaments sota pressió per minimitzar aquests factors de pèrdues de pilota o de preses de decisions que no són correctes, i aquest és el camí. Vull dir, no hi ha més. No vull dir que només sigui la sort, penso que hi ha molts factors, pues les baixes que hem tingut i que estem tenint encara.
El rival, per cert, és el Bordils, com dèiem, és a la zona mitjana de la classificació amb 8 punts. Demà a les 6, la cita d'aquesta jornada 9 de la Primera Nacional al carrer Bocaccio. El pavelló Gracienc, per cert, serà l'escenari avui, aquest vespre, de la presentació dels equips del club. A 8:15 començarà aquesta posada en escena de l'Oar Gràcia Sabadell. I farem un últim apunt perquè Xus Oviedo ja és al Caire, a la capital egípcia, per disputar a partir de demà el Mundial de Carabina i Pistola. De fet, el badienc del Club de Tir Sabadell ja va dur a terme ahir els entrenaments lliures i avui tenen lloc els oficials. Pas previ perquè demà arrenqui la competició. Oviedo comença, s'estrena en el seu programa amb la carabina d'aire 10 metres individual, mentre que diumenge farà parella mixta amb Inés Martinón. A partir de dilluns serà el torn de la primera eliminatòria de 50 metres en 3 posicions, la prova en què s'ha especialitzat en els últims mesos. El representant del Tir Sabadell assegura que arriba a la cita motivat gràcies al treball previ que ha realitzat.
Me encuentro con muy buenas sensaciones, con mucha motivación, con mucho apoyo por parte de familia, club, conocidos y amigos. Y bueno, vamos a por todas.
A Egipte s'espera la presència de 720 tiradors de 72 federacions diferents, inclosos 13 vigents campions de l'edició del 2023. Ho deixem aquí, que queden 40 segons per arribar a les 2. Ara el Notícies Migdia amb el Pere Gallifa, gràcies a la Meritxell Dambring al control de so, els del futbol, els del Sabadell en joc. Ens hi posem aquesta tarda a 6:45 amb aquest Sabadell-Tarazona. Per tant, fins d'aquí a una estoneta. Adéu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.